Benvinguts a l'Internauta.
Xiquets i xiquetes, això és l'Internauta, el programa que l'any 1995 Jordi Vendrell es va inventar aleshores en la sintonia de Catalunya Ràdio i que us oferim aquesta temporada en podcast des de VilaWeb cada divendres i també a través de més de 150 emissores de ràdio de tot el país que remeten especialment les emissores de la xarxa el programa a diferents hores. Avui tenim un convidat especial que, sí, en aquests anys per l'Internauta ha passat molta gent molt diferent que feia moltes coses, però és el primer cíborg que tenim i per tant estem especialment contents i després explicaré un parell de coses sobre ell molt curioses. El Neil Harbison, benvingut Neil, com estàs?
Molt bé, gràcies.
El Neil és oficialment un cíborg, és a dir, una persona que té el seu organisme modificat, per dir-ho així, després en parlarem, en el seu cas amb un aparell que li permet que te permet distingir els colors, no? Uh-huh. És concretament. També amb nosaltres la Mariana Viada de la Cyborg Foundation.
Hola.
Com estàs? Com sempre el Martí Crespo, com cada setmana, que ens explicarà de què va tot això. Em sembla que ho he explicat alguna vegada. A mi en la tele, de les poques coses que m'interessen són els TED, que és TED.org, aquells vídeos on gent sempre interessant, t'interessa o no el tema, sempre són gent interessant, expliquen coses diferents, i el Neil el vaig veure en un TED fa bastants anys, no recordo quants, però bastants anys. El que passa que no sabia que era català, perquè tu tens nacionalitat britànica i irlandesa, si no estic equivocat, però viu a Catalunya i per tant és català, no? I la seva història em va fascinar i per tant estic més que content, molt més que content, de que ens hàgim trobat i de que avui a l'Internauta per primera vegada puguem parlar amb ell i que ens expliqui la seva vida, el que fa i sobretot el que pot significar tot això dels cíborgs per al nostre futur.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Se m'ha oblidat explicar-vos una xicoteta novetat, que és que des d'aquesta setmana també podeu accedir al vídeo de l'Internauta, tant a VilaWeb Televisió com a la web de la xarxa. No és tot el programa, perquè us avorriríeu, si el sentiu en podcast estarà millor, però sí els fragments més interessants del programa els podeu trobar també en vídeo. Martí, com cada setmana, la teua explicació sobre el que anem a parlar.
L'informe de Martí Crespo.
En l'última edició del Festival Sundance de cinema independent, que es va fer del 17 al 27 de gener a les muntanyes de Utah, suposo que nevades, com sol ser aquesta època, el cineasta català Rafael Duran es va endur una sorpresa important quan es va assabentar que un documental seu va guanyar un dels apartats paral·lels del certamen, que és el Focus Forward, al qual s'havien presentat una trentena de films breus de tot el món. El documental de Duran es diu Cyborg Foundation i explica justament la història d'un dels seus fundadors, en Neil Harbison, que tenim aquí, que té el títol, aquest ja ho ha comentat en Vicent, de primer cíborg o organisme cibernètic reconegut oficialment per un govern, en aquest cas el de la Gran Bretanya. Harbison va néixer amb una condició visual anomenada acromatòpsia, encara em costarà dir-ho, que l'impossibilita de distingir els colors més enllà del blanc i negre, i aquest artista visual, pintor, compositor, amb l'ajuda d'un enginyer electrònic, va inventar l'iWork, que és un dispositiu en forma d'antena que li permet percebre les freqüències que emeten els colors i transformar-les en impulsos audibles que rep després per via òssia al crani. Resumint, que escolta els colors, probablement, amb notes musicals. Un segon element, diguem-ne, sorprenent, lligat a tot plegat, és que, en Neil es podria dir que és un terç cíborg, un terç britànic-irlandès i un terç també català.
Que és una altra manera de ser cíborg.
Sí, no?
Del pati.
I és que ha viscut doncs, molts anys doncs, a Mataró, justament, on va fundar o crear el 2010 a la incubadora del Tecnocampus la Cyborg Foundation, doncs, al costat de la coreògrafa Montribas. La fundació, doncs, actualment s'ha establert al Born, com em deien fa un moment, al setembre, i és la primera doncs, dedicada exclusivament a impulsar l'ús de dispositius cibernètics i tecnològics per potenciar els cinc sentits, o ja no sé si amb el tema del cyborg n'hi ha més de sentits. A més de l'iBorg, la fundació doncs, treballa en uns quants projectes més, hi ha l'Speedborg, el Fingerborg, i bé, suposo que n'hi ha uns quants més d'aquests Borg que aniran sortint al llarg del programa.
Comencem explicant pel començament. Dir, tu, Nil, portes al cap implantat una espècie de càmera, no sé exactament el que és això, una cosa negra que te surt del cap. Tu, de naixement, diguem que només veus els colors blanc i negre, no veus colors.
O sigui, jo de petit no sabia diferenciar els colors i doncs em van diagnosticar amb daltonisme. Uh-huh. Després van veure que no era daltonisme sinó un daltonisme molt agut o alguna cosa així, doncs després van veure que tampoc era daltonisme agut i doncs van veure que era cromatisme, que era que no podia diferenciar els colors. Per tant, veig en escala de gris, no, blanc i negre són dos dels colors, però bueno, entre el blanc i el negre veig les escales de gris. Per tant, no veig la diferència entre una foto blanc i negre i una foto en color, o una pel·lícula en blanc i negre una en color.
Llavors, això que portes al cap, com què et fa exactament respecte al color? Et fa adivinar el color, o sigui, no adivinar, perquè no és una qüestió d'adivinació, sinó d'alguna manera tindre una sensibilitat respecte al color?
Bueno, el color és una freqüència de llum que vosaltres rebeu pels ulls i jo aquesta freqüència de llum la percebo per les orelles. O sigui, en comptes de percebre les freqüències del blau, del lila o del vermell pels ulls, doncs les escolto. O sigui, l'ull el que fa és detectar la freqüència exacta de cada color que tinc a davant i doncs, el transposa 40 octaves cap avall perquè el pugui escoltar. Per tant, escolto literalment les freqüències del color, les notes de cada color, però el que passa és que està transposat a una escala que puc escoltar.
Puc tornar a preguntar per aclarir-me? O sigui, els colors tenen freqüència de so?
No, tenen una freqüència de llum.
Una freqüència de llum.
Sí.
I per tant, aquesta freqüència de llum tu la tradueixes, diguem-ho així, a notes?
Bueno, la freqüència de llum, si poguéssim escoltar aquesta freqüència, doncs tindria un so, però no podem escoltar-la perquè és una freqüència de llum i a més, si poguéssim escoltar-la seria massa aguda perquè el nostre oïda pogués escoltar-la. Per tant, el que fa el xip és detectar aquesta freqüència i tocar la nota que correspon a aquesta freqüència.
I baixar-la un rang de notes que tu pots escoltar.
Sí.
Vale. Però aleshores tu estàs, diguem-ho així, sentint música tota l'estona?
Amb música permanent?
Sí.
El teu cap sempre sent música?
Sí, sempre sent colors. Música, depèn, no sé, si es pot considerar música, són notes constants, perquè l'entorn sempre hi ha color, per tant, constantment estic escoltant diferents notes.
Però hi ha una cosa que em sembla que no ha dit el Martí a la presentació, és que tu eres músic. Tu has fet obres per piano, ets una persona que, no sé professionalment per dir-ho d'alguna forma, però que ets un músic, tu, no?
Bueno, jo he estudiat piano des de molt petit i doncs, vaig estudiar composició musical i aquest projecte d'Escoltar Colors va néixer allà, a la carrera de composició musical a Anglaterra, per tant, ara compongo música pintant colors, perquè els colors són sons, per tant puc compondre música fent servir color.
A veure, torna'm a dir.
Sí, o sigui, en comptes de fer servir el piano per tocar música, el que faig és connectar l'ull electrònic a uns altaveus i llavors començo a tocar colors. Bàsicament decideixo quines notes vull tocar i llavors les controlo amb pedals perquè puguin anar-se repetint. Llavors puc, per exemple, transformar la cara d'una persona en música.
Sí, això ho has fet amb gent coneguda, en Tàpies, per exemple, si no recordo malament, ho vas fer, no?
Sí, és acostar-me amb l'ull a la cara de la persona i anar decidint quines notes vull que el públic escolti, o simplement apunto les notes de la cara i després de les freqüències de la cara doncs se'n pot crear música o un sol acord.
Està bé. Això de la música dona per molt. Una anècdota que ha comentat el Martí és aquesta del reconeixement, com a cíborg, que si no estic equivocat tenia a veure amb el passaport, no? És a dir, tu el problema que vas tindre, no sé si te'l reconeixen els dos estats o només la Gran Bretanya, és a dir, quan tu te vas anar a fer el passaport, o quan vas anar-lo a renovar, te van dir que al cap no pots dur res, no? Normalment no et pots fotografiar amb barret o no et pots fotografiar amb un vel, i tu vas dir que no, que això, que la càmera és part integral del teu cos, que tu no entens, la teva filosofia no entén la càmera com un instrument auxiliar, sinó com una part integral del teu cos, i per tant t'havien de fotografiar amb càmera. Es van negar, va haver una campanya amb universitaris, amb gent explicant això, i finalment el govern britànic va acceptar i tu el passaport ixes, diguem, amb fotografia tal i com eres, no? Uh-huh. És això? La història és aquesta?
Sí, 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 és així. Sí, hi ha una norma, hi ha certs països que tenen la norma de que no pot sortir el passaport amb cap aparell electrònic. I llavors jo vaig dir que això no era un aparell electrònic, sinó una part del meu cos que s'havia convertit en una extensió dels meus sentits i del meu cervell, per tant ho havien de considerar com a part del cos perquè em considerava cíborg, o sigui, considerava que la cibernètica ja formava part del meu organisme. I bueno, va costar bastant convèncer-los perquè una explicació com aquesta no la van acceptar al principi, fins que el meu metge va escriure una carta explicant que jo realment considero que això és un ull, que és una extensió del meu cos, i que ho han d'acceptar com a part de la meva imatge oficial.
Mm-hmm.
I bueno, si el meu britànic m'han dit que sí, i amb l'irlandès estic en procés de renovació del passaport, i de moment no sé si accepten o no accepten la foto.
Perdona que et fas una pregunta estúpida, eh? Però això t'ho pots treure?
Podria, però no m'ho trec des del 2004.
Val. Sí, això està... com exactament això que està implantat als...
No, ara va pressió a l'os i l'implant passarà aquest any on es perforarà el crani. O sigui, hi haurà tres forats, un per agafar l'antena, un perquè entri el so directament dintre l'os i l'altre per aguantar el xip. I ara de moment està pressionant l'os i el que vull és eliminar aquesta pressió i fer les perforacions, que serien tres forats.
Perquè aleshores que és la vibració el que et provoca...
Sí, bueno, l'os és com la fusta que transmet.
So.
Per tant, podem fer servir, tots els humans podrien fer servir l'os per augmentar els nostres sentits o per escoltar d'una altra manera la realitat que ens envolta. Llavors jo faig servir l'os per escoltar colors per tal de diferenciar millor els sons visuals dels sons auditius. És so, però es percep d'una forma molt més interna, i bueno, el bo d'escoltar a través de l'os és que pots escoltar molt més que no pas que per l'orella. L'orella només pots escoltar de 20 a 20 mil hercis, i en canvi a través de l'orella podríem tots ampliar molt més la nostra oïda.
No sé si ens convindria a vegades.
Jo crec que sí.
Acabes d'escoltar coses que...
Sí, bueno, no sé. El bo és que podries potser engegar i apagar l'orella òssia i l'altra.
Això sí, això sempre és un avantatge.
Poder apagar una orella és algo que segurament podrem fer.
Bueno, ja ho fem a vegades, eh? Jo defenso que quan ens posem els cascos amb música molt forta estem apagant l'orella. Estem apagant una realitat i en tot cas obrint-la una altra.
Escolta'm, Nel, jo volia saber com va començar tot això. És a dir, quin dia vas dir, escolta'm, jo tinc, diguem-ne, aquesta dificultat visual i, per tant, puc anar per aquesta, explorar aquesta línia. Suposo que també va ser com molt... suposo que és un cas bastant original, o sigui que tampoc tens allò, referents.
Bueno, jo estava estudiant composició musical i el 31 d'octubre del 2003 hi va haver una petita xerrada sobre cibernètica i com podíem fer servir la cibernètica per compondre música o per extendre... Bueno, per fer servir la tecnologia de formes creatives. Hi havia una part de la conferència de l'Adam Montandon que va comentar que es podia també fer servir per extendre sentits, i a mi això em va obrir un món. Llavors vaig anar al mateix moment, quan va acabar, a proposar-li de si creia que podíem fer alguna cosa perquè pogués percebre el color, i vam començar aquest projecte d'intentar crear alguna cosa per percebre el color. I em va preguntar com... Bueno, la pregunta era com vull jo percebre el color, i la forma més lògica era escoltar-los, perquè una de les relacions que hi ha entre el color i el so és que tots dos elements tenen freqüència, per tant hi ha una relació directa. I a més al llarg de la història hi ha hagut moltes teories relacionant color i so, Newton ja va veure una relació, i abans de Newton també els grecs notaven que hi havia una relació entre el color i el so, i realment hi és que si, tots dos elements es mouen amb freqüències.
Tu has dit lògica, però no és molt lògica, o sigui, l'entenc quan l'expliques, però el que em fascina de tot aquest procés és la capacitat d'imaginar, no? O sigui, pots imaginar que a través del so es pot veure, i dius que això és lògic i que...
No, jo mai veig els colors, bé, els percebo.
Percebre, d'acord, sí, és important el mateix. Però clar, molt lògic no és, té una part molt, a part de la capacitat científica per fabricar això i per fer-ho que això funcione, té una part de creativitat molt alta.
Bueno, sobretot
imaginar-ho
és acceptar que els elements que ens envolten no només entren per un canal, poden entrar per molts canals diferents. El color no té per què ser un element exclusivament visual, i això és una cosa que des de molt petit ho tenia molt clar, que el color, encara que no el veiés, jo el podria percebre d'alguna manera. Hi ha cecs que el poden percebre a través de simplement l'escalfor que reflecta, que, o sigui, pots arribar a potser diferenciar alguns colors simplement per l'escalfor. Hi ha altra gent que pot percebre més coses, no? Jo crec que sí, no explorem prou l'extensió de sentits o l'ampliació de sentits. A l'escola ens ensenyen molt a aprendre coses, però a tenir consciència sobre els nostres sentits i les nostres percepcions, i que l'escola també ens estimulés a ampliar els nostres sentits, és algo que no passa. I suposo que és algo que seria interessant d'explorar. És curiós que els nens tinguin colors preferits però no tinguin notes preferides. És exactament el mateix procés saber diferenciar un blau d'un verd a poder diferenciar un re d'un fa. En canvi, si des de petits s'ensenyés als nens a diferenciar un blau d'un verd i també diferenciar el so d'un fa i el so d'un re, ho sabrien identificar perfectament. Qualsevol so que ara sentissin sabrien si és un re o un mi o un fa. I això és algo que és un camp...
I per què passa això? És per tradició cultural, només? O...
Bueno, els humans donem molta prioritat a la vista, i doncs els altres sentits queden molt arraconats. Però, en canvi, l'oïda és algo que realment s'hauria de aprofundir molt més, perquè estem constantment escoltant. És un dels sentits que no podem apagar. Els ulls els podem tancar, però les orelles no, i a més estem constantment bombardejats de música i de sons. Per tant, simplement saber o poder anomenar els sons que escoltem amb paraules, amb re, fa o do, és algo bàsic, i tots tenim la capacitat de poder-ho fer.
Suposa que... Perdona.
No, fes-ho.
No, deia, això de la fundació, de la Seaboard Foundation, té que veure amb això, no? Amb escampar aquesta idea de dir, ei, això es pot fer, i per què ens hem de limitar, no? Seria...
Sí, bàsicament és que la gent tingui consciència dels seus sentits i de la quantitat de camp que hi ha a ampliar, les possibilitats que hi ha en extendre els nostres sentits, que el món ens rodeja tot ple d'informació que no percebem, però que sí que podríem percebre si incorporéssim cibernètica al cos i això ens permetés extendre els sentits. Molta gent ho veu com algo antinatural, però bàsicament a la Fundació el que fem és comparar els sentits que tenim amb els sentits d'altres animals, i simplement si comparem els humans amb altres espècies animals veiem que podem aprendre moltíssim d'ells. Ja el fet d'escoltar jo a través de l'os és algo que els dofins fan, o el fet de jo poder percebre ultravioletes, també hi ha molts ocells que poden percebre ultravioleta. Si poguéssim ampliar el nostre oïda com un gos, doncs seria arribar al nivell d'un gos. Vull dir, són coses que no són antinaturals, són simplement ampliacions de sentits o creació de nous sentits, com per exemple saber on és el nord. Això, els taurons saben on és el nord, i els humans realment podem més o menys saber-ho, però no sabem exactament on és el nord. Són sentits que existeixen i que nosaltres hauríem de tindre aquestes ganes de també tenir.
I això, perceps que això és un, o percebeu que això és un camp que ara mateix potser s'investiga més, des de, o sigui, s'està avançant potser més, a poc, a través de l'art, més que no pas potser de la ciència o la medicina?
Sí, perquè els sentits i les percepcions són una cosa molt lligades amb la gent que té ganes d'expressar-se a través dels sentits. Els artistes, vull dir, el sol fet de modificar els sentits és una cosa que interessa moltíssim als artistes, perquè llavors troben noves formes de crear o d'expressar-se. Per tant, veiem el ciborguisme com un moviment artístic, no només un moviment social, sinó primordialment un moviment artístic on els primers en experimentar l'augmentació o modificació de sentits en gent que tindrà ganes de crear o d'expressar-se a través d'aquests sentits.
I això ha sigut una constant en la història de la humanitat, eh? Tota manera, sempre va primer els artistes, després els científics i els últims, diguem, la societat, no? És a dir, quan Picasso o Schoenberg en música diuen, escolta, el que importa és la teva mirada, això fins que arriba als quàntics en tema científic, o fins que arriba això que en diuen les ideologies de mirada en tema polític, l'artista sempre mira, per fer la broma, 10 minuts abans que el científic o que el polític o que el no sé què, no? Vull dir que en aquest sentit no té res d'estrany que el primer pas siga artístic.
Sí, però o sigui, la pregunta potser era també que, a veure, en el teu cas, evidentment, doncs, que ara hi pots trobar, doncs, a veure, al final això és una sortida, o una sortida, una manera, doncs, de percebre els colors a una mancança que tenies visual. Sembla que, per exemple, no sé, la Fundació heu treballat també o teniu present de treballar, doncs, amb persones, doncs, que no tenen olfacte o que tenen un olfacte, doncs, disminuït. Clar, vull dir, en principi sembla que això, que primer puguis resoldre un problema, doncs, que pogués tenir i que després hi trobis també una aplicació artística, vull dir, era una mica això, però vull dir, jo crec que va, al final acaba tot sent el peix que es mossega la cua, no?
Bueno, quizás sí que es verdad que puede llamar al principio la atención el hecho de que haya visto o de que vean blanco y negro, pero realmente nosotros no queremos hacer en ningún momento ningún tipo de diferenciación entre gente con discapacidades uh-huh. o gente que no, porque muchas veces es esta misma gente, a lo mejor los ciegos, que no quieren escuchar los colores. Y yo, por ejemplo, que sí que los veo, me llama la atención el hecho de escucharlos. Es decir, es gente que tenga intención de percibir más allá de lo que es capaz en el momento. Entonces, no nos gusta que se nos relacione con algo médico o de discapacidad.
Sí, d'assistència, diguéssim.
Sí, perquè no volem reparar sentits. Jo en cap cas he volgut deixar de veure en blanc i negre, que això és... Jo no he vist que veure en blanc i negre fos algo negatiu. De fet, té molts avantatges veure en blanc i negre, més que veure en color. El color és una interferència visual que us distreu constantment i que trobeu maca. I ara tinc els colors com una interferència auditiva que també percebo constantment i que també trobo maca, però en cap cas voldria eliminar el que veig, perquè veure en escala de gris per mi no ha estat cap problema. El problema ha estat que vosaltres veieu el color i que el feu servir constantment. Per tant, és per una raó d'exclusió social el fet, o de curiositat intensa del color, el que m'ha fet voler percebre el color, no de necessitat. I això és algo que costa molt d'entendre, perquè diuen, ah, clar, és que té un problema, pobre, doncs ara amb això pot escoltar, ara els pot diferenciar. No, simplement és una gran curiositat que tenia en voler percebre els colors. Però hi ha moltíssima gent cega que no té cap mena d'interès en extendre la seva visió. Vull dir, si, jo he nascut així, jo no he perdut cap sentit. Si ara perdés un sentit, sí que potser em sentiria que em falta alguna cosa, però jo, la gent, quan neixes d'una manera, si has viscut tota la vida així, no et sents en cap cas discapacitat, perquè és la teva forma normal de ser.
Bueno, hi ha un concepte que la Mariana i tu abans ni l'heu comentat, que és aquesta idea de l'antinatural, que en la nostra societat és molt ridícul, és a dir, som una societat que ens passem el dia volant. Quan te diuen antinatural, de què t'estan parlant, no? Usem avions, jo què sé, la mateixa internet, que té de natural, no? El que passa que probablement no estem molt acostumats a que això interferisca, diguem, amb el cos, no? És el que probablement és diferent, tot i que si te pares a mirar-ho, portar ulleres ja és antinatural. Jo sóc miop i ja m'estic posant una cosa que altera la meva sensibilitat, no? Per tant, la frontera, la barrera de la naturalitat és molt discutible, no? Segurament és més cultural, de lo que s'accepta culturalment com a natural, que no té a veure amb la realitat real.
Sí, de mica en mica jo crec que anirem veient la tecnologia com algo molt nostre, no com algo tan aliè, no? I el fet de fer el pas de començar a acceptar-ho com a part del cos és algo que anirà passant progressivament aquest segle. Ara ja s'està acceptant, si és per raons mèdiques, que la gent es faci implants amb coses electròniques, s'accepta. El que encara no s'acaba d'acceptar és que la gent ho faci per extendre sentits o per ampliar, i això és algo que de mica en mica s'està començant a acceptar i arribarà un punt en què serà lo normal, que nosaltres quan estem dins la panxa de la nostra mare anem creant els nostres sentits, no hem de per què parar quan sortim, podem seguir extenent els nostres sentits perquè podem crear la tecnologia per fer-ho. La tecnologia també és que és una creació humana, per tant, modificar humans amb creacions humanes realment és molt humà. L'estrany seria fer-ho amb algú d'un altre planeta, o sigui, la posthumanitat, que molta gent ho anomena com que això és posthumanisme, trobo que no ho és. Bueno, que el posthumanisme arribarà quan realment tinguem fills amb extraterrestres, llavors sí que arribarem a un cas posthumà, però ara realment el fet de convertir-nos en cíborg és realment quan ens estem convertint encara molt més humans.
Això és l'internauta aquesta setmana parlant amb Neil Harbison i amb Mariana Viada de la Cyborg Foundation.
L'internauta amb Vicent Partal.
Saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts siguis on siguis, només amb el teu telèfon mòbil. Pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. O si vas amb cotxe, veure a temps real l'estat del trànsit. Així podràs evitar incidències. Et moguis com et moguis, consulta la previsió del temps al teu municipi. I si amenaça pluja, tens el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Generalitat de Catalunya.
Això és l'internauta aquesta setmana fent la petar amb Neil Harbison i amb Mariana Viada de la Cyborg Foundation. No en diu les adreces, ja sabeu que les podeu trobar a la pàgina, però harbison.com amb H, B, alta i dues S's, i Cyborg Foundation en anglès .com. Jo n'hi ha un dubte que tinc al cap des que hem començat a parlar. Tu, Neil, parles constantment d'ampliar el rang de percepció humana, no? I, escolta'm, el món està ple de coses que amb els nostres sentits limitats no percebem, doncs explorem tot això, no? És a dir, em sembla que has posat exemples molt interessants, no? La vida dels gossos, crec que has dit, que deu voler dir que la tenen molt millor que la nostra, i això que parlen de les balenes que es comuniquen a quilòmetres, a distàncies immenses, no? Però des del principi que has començat a parlar, a mi m'assalta allò de dir quina mandra, no? Vull dir, si ja estic confús i marejat amb el que arriba a captar, si encara capte més, no serà excessiu? No, suposa que al final és dir, bueno, jo vull captar estar d'aquí, no? Però jo a vegades que tinc la sensació d'estar sobrepassat per tot el que ja capte jo solet amb les meves limitacions físiques. No estic segur, de si vull captar més coses encara.
Bueno, clar, depèn de cada persona, però jo crec que un cop ho experimentes i t'acostumes, doncs realment sí, és que estic segur que sí que hi ha algun sentit que t'interessaria tenir. Per exemple, percebre què tens darrere, que és algo molt simple, tindre un petit receptor de moviment al darrere al cap.
Això ho té Xavi. Sí, home, el del Barça té això, segur.
Té
una càmera implantada darrere, és l'única explicació possible.
Doncs això ens fa, és amb algo molt simple, com un infraroig que vibri quan algú s'acosta, i tindre-lo implantat darrere el cap ens permetria tindre un sentit de presència molt més ampli. Simplement, si algú s'acosta, ho notaràs, i a més pot servir també per evitar alguns tipus d'accident o de... Sí, petites coses. O simple fet de que també si algú et tira una pilota, que tu puguis tindre el reflexe d'un ocell que pugui marxar com una mosca, això també podríem buscar la manera de que a través d'uns sensors tu poguessis percebre que s'acosta un objecte ràpid cap a tu i poder evitar-lo amb més rapidesa. El fet de també saber on és el nord amb una petita vibració dona un sentit d'orientació molt més ampli, estiguis on estiguis.
Que no és fàcil, eh? Jo sempre recordo, una vegada em van explicar que el programa que els militars dels Estats Units s'han gastat més diners inútilment és en intentar entendre com és que els coloms mai xoquen. I els coloms no xoquen mai, només xoquen contra vidres i no és habitual, però normalment aquella sensació de quan passes per una plaça plena de coloms que es posen tots a volar, no te toquen mai a tu ni xoquen mai entre ells. I es veu que el govern americà es va gastar molts milions intentant entendre com ho feien i no va haver manera de saber-ho, no? Vull dir que a vegades és curiós que alguns animals tenen, sí, unes característiques que sobrepassen la nostra capacitat científica.
Sí, a mi m'interessa molt això de que podem aprendre tant dels animals, i la gent veu com potser convertir-se en cíborgs és convertir-se en robots, però és ben bé el contrari, és convertir-nos més animals, és aprendre molt de les espècies animals que ens envolten i valorar-les molt més, no per el que sempre hem estat comparant, que si són més intel·ligents o que si són més capaços de no sé què. Comparar-los amb els sentits i amb les seves percepcions és algo que els eleva moltíssim.
Escolta'm, i a la Cyborg Foundation, ja, tornant una mica, diguem-ne, a coses que hem comentat abans, quins projectes o quines iniciatives teniu entre mans ara mateix?
Bueno, ahora mismo tenemos una reunión con alumnos de la Salle para desarrollar este tipo de proyectos. Ellos estudian ingeniería y entonces los que tenemos ahora mismo, los que queremos trabajar son, por ejemplo, la brújula, el norte, la velocidad, percepción 360 grados. También teníamos uno para detectar olores, porque hay sí que es verdad que también hay mucha gente que no tiene sentido del olfato, pero sobre todo los peligrosos, como el gas o el humo. Aunque bueno, esto es complicado, entonces lleva un poco de tiempo. Y bueno, más o menos son este tipo de ideas en las que estamos empezando a trabajar.
Què passa que t'interessa aquest aspecte de perquè és curiós, tu has plantejat el del gas i abans has dit no ens interessa coses, diguem, per utilitats assistencials,
ja, però és
i t'ha eixit una cosa que seria molt útil, no?
La gran diferència és que nosaltres no volem que ells olorin gas, volem que percebin el gas, que és diferent. O sigui, és entrar per altres vies, no és com per exemple un cec fer-lo veure, no, és que percebi el que l'envolta a través d'un nou sentit o d'una extensió d'un sentit que ja tingui, que a vegades sembla que estiguem curant, i no és curar, és percebre el que ens envolta a través de la cibernètica i a través d'un nou canal normalment.
O sigui, és una percepció alternativa d'aquell sentit.
Que normalment volem que sigui millor que la humana. Sí, perquè a través de la cibernètica pots... O sigui, per exemple, amb lo dels colors, simplement sí que al principi jo volia percebre'ls com els humans, però arriba un punt que amb la cibernètica pots superar i llavors pots seguir ampliant. Llavors pots anar cap a infrarojos o ultravioletes.
I perquè tots aquests els pots percebre ara. O sigui,
l'infraroig proper, els propers sí, però es pot anar ampliant l'infraroig llunyà, l'ultravioleta llunyà, i es pot anar ampliant i ampliant i ampliant. De fet, de mica en mica, l'objectiu és anar ampliant el camp.
N'hi ha gent, el Ray Coleray, per exemple, en parla molt últimament, que està intentant demostrar que al final de tot el món només és informació, cosa que jo no acabo d'entendre. Em sembla apassionant, però no acabo d'entendre, no? És a dir, que tot el que ens envolta, en definitiva, que nosaltres ho classifiquem per, jo què sé, per animal, per vegetal, per mineral, per no sé què, per no sé quantos, per percepció, i gent que està dient, no, és que al final el que hem d'entendre és que el món simplement és informació. Només és informació. Llavors, això quadraria bastant amb això que tu estàs explicant, perquè la informació, el com t'arriba la informació secundària, el que importa és que és informació. El que importa és, per exemple, en aquest cas, que els colors signifiquen alguna cosa, no? Perquè tu ara, diguem-ho així, veus un semàfor, per entendre'ns, no? No el veus, el perceps. Però saps que està... No és un bon exemple. Ja veus que no és un bon exemple.
No, perquè el semàfor sempre veig la
posició. Sí, per la posició. Però bueno, és a dir, tu n'hi ha un rang d'informació que se t'escapava i que ara la perceps per un mecanisme que no és l'habitual dels altres, però que tu també la perceps, no? Aquesta idea de que el món al final només és informació quadraria molt amb aquest projecte vostre, no? Perquè simplement seria... Si el món és informació, triem la manera de percebre-la, no?
Però també es podria dir que el món només és percepció, perquè si hi ha informació però no la pots percebre, no hi ha informació. Per tant, sense la percepció no podem rebre la informació. És a través dels nostres sentits que ens arriba tota la informació exterior. Per tant, sense sentit, sense percepció, no podem arribar a la informació.
No sé si sense percepció no hi ha informació. La informació hi és. No la usem, en tot cas.
Jo el que no puc, si no puc percebre, realment no sé si és com si hi ha Déu o no hi ha Déu. Si no el perceps, si no el sents, doncs diràs que no, normalment, no? O bueno, potser sí.
No sé.
Jo amb el color no el vaig estar del tot segur si existia o no, fins que no el vaig percebre, encara que tothom el veiés i tothom digués que sí, que això era blau, això era vermell, això era lila. No va ser fins al moment que jo vaig poder percebre el color que vaig realment creure'm que existia el color.
Mm. N'hi ha una part de tot aquest vostre projecte que a mi també m'interessa molt, que és defugir lo comercial, per dir-ho d'alguna forma. És a dir, entendre que això no són coses per vendre, per dir-ho d'alguna forma. No és un negoci, no? Per dir-ho d'alguna forma.
No pensamos, consideramos que todos los proyectos cibernéticos son parte del cuerpo, entonces no se pueden vender, sino que se donan. Por ejemplo, el software del iBoard se puede descargar desde nuestra página web y nosotros lo que queremos es que la gente desde casa experimente ellos, se construyan sus propios iBoards, y igual con todos los chips se tienen que hacer llegar a la gente, no es un negocio, o sea,
Pues que serà, coneguem com funciona el món, serà bastant inevitable. És a dir, deu haver empreses que deuen pensar, això és un xollo, no? És a dir, jo puc fer...
Bueno, les empreses normalment venen productes, i com que en aquí no hi ha producte, el producte ets tu, o sigui, són com aplicacions pel cos, per tant, no hi ha un mòbil, o sigui, no hi ha un objecte extern. Per tant, en aquí és una espècie de... No existeix realment un claro, vendre sí. Sentits o vendre extensions de sentits. És algo que tu has d'aplicar tu mateix al cos. O sigui, no és... És que la gran diferència és que estem fent servir la tecnologia sense un element extern. I el fet de la tecnologia, el que es compra i el que es ven, el que val diners realment és crear aquest objecte que et permet accedir a la tecnologia. Quan la tecnologia te l'apliques al cos, doncs deixes de necessitar aquest objecte extern, deixes de necessitar comprar aquell objecte i de cop sembla com que... O sigui, el preu de ser cíborg és molt més barat que comprar un iPhone. O sigui, el fet d'escoltar colors és molt barat perquè simplement necessites el xip i el teu cos és la...
La màquina, diguem-ho
sí.
Així.
I el cervell és qui s'acostuma i crea aquesta unió. per tant no hi ha res a vendre realment, és si tens ganes d'extendre sentits, doncs nosaltres a la Fundació el que intentem és ajudar aquella persona a trobar l'equip que li ajudi a crear el xip, que els xips són baratíssims, i buscar la manera d'aplicar-lo al cos.
Però tecnològicament sí que ha de crear algú, és a dir, això, el que tu portes implantat, per exemple, això ho ha creat algú.
Sí, però la gran majoria de tecnologia que fem servir és extremadament simple. Per exemple, percebre si algú s'acosta per darrere és el que fem servir quan ens assequem les mans, quan s'engega l'assecador, és un infraroig que s'activa perquè hi ha la teva mà allà. Si treus l'assecador de mans i només agafes el sensor i llavors busques la forma d'aplicar-t'ho al cap, doncs llavors ja és un sentit nou que si portes diàriament durant mesos l'acabes acceptant com algo normal. El que també hem d'intentar és aquest vincle amb metges, perquè si s'ha d'implantar cal un equip mèdic que ho faci bé, i que ho vulgui fer, i llavors un seguiment, normalment s'ha de fer un seguiment de veure com el teu cos s'adapta a un nou sentit, perquè a vegades pot ser que el teu cos rejecti aquest sentit. Al principi el meu cos no va acceptar aquest sentit, les meves orelles es van bloquejar perquè feia servir auriculars i realment estava molt cansat perquè era molta informació nova, però al cap d'unes 5 setmanes em vaig acostumar i doncs, ja ho vaig trobar com a normal, però cal un període d'adaptació al nou sentit que va bé que es faci un bon seguiment i
mèdic també, no?
Sí.
Jo de fet això tenia ara la pregunta aquesta, no, d'una mica, doncs, si realment el procés aquest d'adaptació va ser llarg o realment o no, o si, o en els casos aquests en què esteu treballant, veieu això, quines coses esteu veient,
és a dir, bueno,
com reacciona?
Que jo vaig bloquejar un sentit per guanyar-ne un. Al principi jo bloquejava el meu oïda per poder percebre el colors, per tant algo que no volem fer més és aquest error que vaig fer al principi. Jo feia servir auriculars, per tant no podia escoltar bé el que m'envoltava, però podia escoltar els colors, i des de que faig servir l'os per escoltar colors, doncs, que és un nou sentit perquè jo abans no podia escoltar a través de l'os, doncs és aquí on te guanyes percepció. I amb els altres sentits que farem, doncs també hem de tenir en compte de no bloquejar un altre sentit, és crear-ne un, i això és el més creatiu, la part més divertida. Llavors la part tècnica o tecnològica normalment és simple, però és intentar buscar com fer-ho i a on aplicar-ho, a quina part del cos, i qui vulgui aplicar-s'ho, doncs és la part.
Hòstia. Teniu molta gent fent cua o què?
Bueno, cada cop més.
Sí?
Sí, hi ha molta gent interessada en
convertir-se en cíborg.
Sí.
Sí?
I quines ampliacions són les preferides?
Bueno, lo de escuchar colores, hay mucha gente que quiere, lo que pasa que es más complicado de lo que parece, lleva tiempo, es un aprendizaje, entonces no puede ser caprichoso. Y bueno, también lo del olor también, y bueno, por ejemplo, lo de la brújula, hay mucha gente que también está interesada, pero como todavía está en proceso de desarrollo, falta.
No, tres o quatre vegades, però no acabo d'entendre quina importància té saber en tot moment on està el nord.
Es una percepción que ganas en cuanto a orientación. A lo mejor si tú más o menos te desenvuelves bien, pues no te has parado a pensarlo. Pero hay mucha gente que lo considera un problema y que realmente puede llegar hasta tener discusiones de...
Hi ha molta gent que perd el nord.
Sí. Això està al món ple, però em sembla que això no ho arreglarem amb la brúixola. Això té un altre nivell d'arreglo.
No pierdes nada, tampoc. No hay nada negatiu.
No és negatiu, no, en absolut. No,
però hi ha moltes coses que no sabem quina utilitat tenen fins que
no les usem.
Perquè el fet d'escoltar colors dona un camp que jo no m'esperava, que jo pensava que, bueno, són diferències dels colors, però el fet d'escoltar-los i poder ampliar, doncs, per exemple, saber si és un bon dia o un mal dia per prendre el sol és algo que és a través d'escoltar els colors. Si escolto ultravioleta, sé que és un dia perillós per prendre el sol. Si sento infraroig en un edifici, sé que hi ha un detector, hi ha algun element que m'està seguint, o hi ha un detector de moviment en aquella habitació perquè sento infraroig.
Ostres,
això és color, per tant, simplement pel fet d'ampliar el sentit del color o per percebre el color a través d'això m'ha permès percebre coses que m'interessen. I el fet de saber on és el nord potser dona peu a una altra percepció. Sobretot la de percebre que hi ha darrere sí que té una
gran... Això és que t'agrada, eh? Sí, que sí, la pròxima que te vas apuntar és aquesta.
Això de girar el cap per mirar enrere és algú...
Sí, i s'acaba el negoci en les Rambles, ja no...
Home, mira, jo, és curiós perquè en els cotxes nous ara està molt de moda això de la càmera, no sé com li diuen,
sí, que t'avisa quan t'acerques
a aparcar cap a darrere, o bé n'hi ha una càmera i n'hi ha també un sensor que te va fent a través de pitos com te vas acostant al vehicle de darrere, no? I la veritat és que és superútil. El primer que vaig veure vas quedar impressionat, no? Vas pensar, ostres...
És com absurd, no? Que donem aquest sentit als cotxes abans que nosaltres. O sigui, sí. Els cotxes tenen ara aquest sentit, saben, bueno, som nosaltres, però és el cotxe. Això ho podem aplicar nosaltres perquè evitaríem, sí, no sé, segur que trobaríem tot ple de noves maneres de...
Però de nou jo crec que és un tema cultural, no? És a dir, n'hi ha una cosa que suposa que deu, no sé si és molt absurd, però habitualment en la literatura, sobretot en el cinema, el cíborg ha estat identificat com una cosa que acabava provocant problemes sempre, no? I a lo millor això ha generat un inconscient, no? Penses en cíborg i penses, mare de Déu, ara dispararà rajos pels ulls o farà coses d'aquest estil, no? I suposa que netejar aquesta capa de cultural...
Sí, el que fem és netejar, bàsicament. Hem de netejar molt aquesta imatge perillosa o negativa del cíborg, no? Perquè el segle XX ha fet molt de mal, bàsicament, aquesta imatge. I ara, realment, la gent que realment està fent servir el cibernètic com a part del cos, l'està fent servir per raons molt diferents a les que temien els del segle XX.
Mm-hmm. Per això, clar, ahir hi ha molta feina a netejar la cultura amb això.
No? Ja, però bueno, també per això lo relacionamos mucho con proyectos artísticos. Porque realmente es una de las principales aplicaciones en las que estamos aplicando toda esta tecnología.
Sí, la del sentit darrere, bàsicament en dansa, crea un nou món de dansa al darrere teu, no? La dansa sempre està enfocada cap endavant o cap al cos que tens davant, i el fet de poder percebre cossos darrere i davant, doncs t'amplia la creació de coreografies bàsicament amb altres persones.
No feia broma abans quan deia lo de Xavi, és a dir,
en futbol,
Barça de futbol,
sí.
Que és equiparable quan està jugant molt bé a un ballet, n'hi ha jugadors que sembla que tinguen una percepció de que li ve un senyor per darrere, perquè sempre disparen, solten la pilota en mig segon abans, no? Per exemple, els esports, si els jugadors pogueren mirar cap endarrere també, canviarien radicalment, no tindrien res que veure amb el que tenim, no? És a dir, seria una millora molt palpable, no? Del que estan fent. Escolta, com a curiositat, tu com a músic, t'ha canviat la música percebre aquest rang de colors?
Sí, molt, perquè jo percebo 360 notes dins d'una octava i la majoria de música només en té 12.
Sí, i com ho fas, això? No... Bueno, és molt, 360.
Sí, és extremadament microtonal. Per tant, tot el que és escoltar música a la ràdio és la percebo ara com molt
primitiva.
Simple. Sí, simple, perquè són tot el rato 12 colors. Els mateixos 12 colors tot el rato que es van repetint en diferent ordre o que va dominant un altre un altre color, però no hi ha no hi ha riquesa. És una llàstima que entre el fa i el fa sostingut no... o entre el fa sostingut i el sol, doncs no es toqui mai, quasi bé. Altres països sí que potser fan servir més microtons, però no arriben als 360 aquests que puc percebre. Per tant, si m'ha canviat l'harmonia, el sentit d'harmonia ha canviat bastant.
Què passa? Per exemple, els instruments no estan massa preparats encara. És a dir, bueno, els electrònics sí, suposa, no? Però els instruments tradicionals per fer un semitoll ja pateixes, com que per fer un no, bueno, és que no sé ni com definir-ho, perquè entre 360 ja no sé, entre 12 toquen a quants tons per...
30. Entre factors n'hi ha tant o no.
Absolutament. Absolutament no. Els instruments no saben fer això, no.
Bueno, els instruments sí, però els músics no. Ah. Sí. Ah, però els instruments de corda sí, per exemple,
amb un violí de corda pots fer-lo, clar.
Però un piano no, ni el pianista ni el piano, perquè a no ser que estigui desafinat, però m'agrada molt els pianos desafinats, que, o anar a escoles al final de curs quan canten desafinadament. Sí, tot el que toca...
molt interessant això.
Sí, una orquestra desafinada doncs, té una riquesa de colors molt més àmplia que una orquestra afinada, per tant disfrutaria més sonocromàticament d'una orquestra desafinada o d'un piano desafinat que no pas d'alguna afinació perfecta.
M'agrada molt aquesta definició perquè jo encara recordo els ordinadors quan només tenien quants colors era allò? 16 colors?
Sí, una misèria. Sí, sí.
Quan vam començar amb la web, la majoria d'ordinadors tenien 16 colors i era un drama perquè havies de dibuixar per a 16 colors, amb la qual bueno, ho feies, però era una limitació molt gran, no? Però no se m'havia corregut mai que això es poguera traduir també, per exemple, al món de la música, no? És molt interessant, perquè clar, vol dir que tens un RGB diferent i que és clarament una explicació de la millora, no? respecte al passat. És francament curiós. Bueno, en fi, escolta, sense anar a l'hora, m'ha acabat l'hora, perquè sempre ens passa que quan comencem a parlar diem que tenim una hora i podem parlar tranquil·lament i de sobte ja se'ns n'ha anat l'hora i no ens n'hem adonat. Però jo com a mínim m'ho he passat molt bé, espero que vosaltres també. Aquesta setmana a l'Internauta hem parlat amb Neil Harbison, Cyborg, com ja es diu, www.harbison.com. Neil, ha estat un enorme plaer trobar-te després d'haver-te vist fa tants anys en un TED. Gràcies per venir a l'Internauta i per compartir aquesta hora amb nosaltres. També la Mariana Viada de la Cyborg Foundation, cyborgfoundation.com. Mariana, gràcies. Un dia tornareu a explicar-nos com va evolucionant tot això.
Sí, molt bé.
I anirem fent més coses. Com sempre, Martí, ens trobarem la setmana vinent amb uns altres convidats. I tots vosaltres ja sabeu que aquesta temporada acabem el programa sempre amb música, amb una cançó de les que es graven en aquests formats acústics a VilaWeb Televisió, en el cas concret d'avui del grup Jamte Friggy, la cançó Diguemo. I sabeu també que tots els dies, a tota hora, a les 24 hores del dia, podeu seguir l'actualitat a través de vilaweb.cat. La setmana vinent ens tornarem a trobar ací a l'Internauta amb noves coses, amb noves històries sobre com usa la gent, com viu la gent gràcies a la tecnologia. Fins la setmana vinent.
Vos que voleu la llibertat, que la porteu dins el programa, vos demanarem caritat d'una existència catalana i vos deixem la llibertat de vos disputar les aferes d'un país generós de guerres que no us ha pas gaire estimat. Diguem-ho, que no us ha pas gaire estimat. Vos que teniu la dignitat com a principal referència, respecteu nostra identitat, que és un dret a la diferència, i vos deixem la dignitat de vos fer col·laboradors d'un país colonitzador que nos ha ben poc respectat. Diguem-ho, que nos ha ben poc respectat. Voleu l'electorat que condiciona la misèria, serenitat. Amb nostre afany deixem preseren i vos deixem l'electorat. Si hem de fer el ramat d'ovelles, ja que amb les vostres cantarelles acabem de ser afrancesats, diguem-ho. Acabem de ser afrancesats, diguem-ho. Acabem de ser afrancesats.